Abans d'ingressar a l'era de la gamificació, abans, per tant, que qualsevol àmbit pogués ser codificat com a joc, l'art i la literatura ja ens havien obert les portes a una dimensió lúdica gairebé infinita. L'infinit és, de fet, un dels conceptes que més van interessar, per exemple, a Borges, un dels grans practicants del joc literari, però també als olipians, al Carroll del nonsense i, evidentment, a les diferents expressions de la postmodernitat. Avui a Ciutat Maragda ens consagrem a la idea del joc en la literatura i la literatura com a joc, partint de la reedició a RBA Molino de la sèrie Tria la teva aventura. En parlem amb l'escriptor Víctor García Tur, l'Anna Vallbona, el Jordi Puntí i l'Adolf Beltrán, avui des dels escacs literaris. El Joan Lluís Lluís ens portarà un enigma, el que planteja Oscar Wilde a propòsit de Shakespeare, el llibre El retrat del senyor W.H. Avui, doncs, des de la ludoteca, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
I'm a wind-up toy in an up-down world. If you leave me all alone, I'll make a mess for sure. I've a heart of gold in the smallest size. Leave me in the dark and never hear me cry.
I obria avui saludant en Víctor García Tur. Què tal? Ben tornat al programa.
Hola.
Com va, Jordi Puntí?
Què tal? Com esteu?
Anna Vallbona.
Hola, què tal?
Adolf Beltrán.
Hola, què tal?
Avui convocats per parlar, ja ho sabeu, d'aquesta idea del llibre-joc, o de literatura interactiva i companyia, celebrant, a més, entre altres coses, la reedició per RBA Molino d'aquesta sèrie inaugural i mítica de R.A. Montgomery, que va publicar als anys 80 a Bantam Books, i durant molts títols, i han publicat, a més, i traduït en una pila d'idiomes, i ara, doncs, RBA recupera amb noves traduccions, cobertes noves, tapa dura i, a més, il·lustracions noves en cada títol, des d'aquest primer número, que tenim aquí, Viaje Submarino, amb 42 finals possibles. No sé quina relació, així ràpid, vau tenir, o quin concurs vau tenir com a lectors amb aquesta col·lecció que en el seu moment va publicar Timon Mas, als 80.
Home, jo me'l miro amb nostàlgia, clar, perquè els he devorat. Llavors els llegim en català, també, que no sé si ara és el cas. I, clar, són llibres que donen molt de sí, perquè no te'ls acabes, és més, et conviden com a fer totes les provatures per anar-lo acabant. Jo recordo com prenent apunts d'anar marcant totes les... si havia aconseguit arribar a tots els finals que calia arribar, no?
Caram, és un lector disciplinat.
Sí.
Que a més feia molta ràbia quan, de cop i volta, una trama se't moria al cap de 5 minuts, perquè feies la tria equivocada,
mala,
no?
Mala tria, sí.
Sí, sí, i quedava allà. No sé, vosaltres, Anna, Jordi, Adolf, vau ser lectors aventurers?
Sí, jo tinc...
O interactius?
Em sembla que un record una mica similar, perquè bé, les històries no m'han quedat res. Sé que eren aventures, sé que t'ho passaves bé, però no en tinc, d'això no en tinc cap record. Però, en canvi, sí que tinc record d'aquesta mena de neguit per saber si triaves bé o no, per anar descobrint quines tries possibles podies fer, i llavors també aquesta idea d'acabar veient gairebé com les costures del joc, no? De dir, val, ara ja he jugat i, per tant, ara vull entendre tots els camins possibles que se m'ofereixen, i en aquest sentit era una certa exploració de gairebé de les costures narratives que tenia certa gràcia, perquè llavors també veies això, els moments cruïlla, de dir, ah, va, aquest punyetero ara m'ha posat aquí per tirar cap a aquesta banda, per l'altra, i això tenia gràcia.
A mi em va enganxar, jo crec, una mica tard, ja, o sigui, no tinc molt record. Recordo haver-ne llegit, però que ja... Sí que, en canvi, recordo una cosa que m'al·lucinava molt, que era... en el, diguem-ne, en la promoció, per dir-ho així, hi havia, jo crec que era a les pàgines interiors, deia una cosa que deia, tu eres l'aventura.
Tu eres el protagonista, no?
Sí, tu eres el protagonista, tu eres l'aventura. I això sí que pensava, hòstia, o sigui, va de mi, aquest llibre, o què?
Sí, sí.
I entrava, i em vaig llegir potser un, dos, no crec que en llegís més, per una sensació d'això que deia l'Anna, de veure-li les costures i d'una mica anar veient cap on anava. Però, en canvi, crec que és molt interessant que els lectors joves, els que fins i tot els que comencen, puguin entrar en aquesta mena de llibres, sobretot per entendre que res és un e-book, sinó que hi ha moltes possibilitats i que la lectura, a més, amb 42 finals, imagina't, o sigui, fins i tot em sembla massa. Gairebé diria que podríem jugar, agafar els clàssics i intentar trobar-los al final alternatiu, no? Què passaria si Madame Bovary no morís, no? Què passaria? O sigui, això és una mica per entendre'ns el background, el punt de partida que pot donar un llibre d'aquest tipus, no?, quan comences a llegir.
Ja, mira, una idea de programa també interessant, no?, buscar finals alternatius de clàssics.
Dóna molt de sí. Hi ha la versió adulta, també, no sé si heu llegit, el Miki Otero,
sí,
la càpsula,
sí, clar,
del temps. Home, que és una meravella, no? Si has mamat aquest tipus de literatura, un moment la vols fer... bueno, pensant en un lector...
Que una de les particularitats tècniques d'aquest tipus de narrativa, comparat amb altres noms que després sortiran, té a veure amb el tu. En la segona, el singular, no és habitual que en narrativa se t'adrecin directament a tu, que per aquí hi ha aquesta idea de tu ets el protagonista. I certament el que va fer a Blacky Books Miki Otero amb La Càpsula del Tempo també és això, no? Oferir una versió, recordo quan vaig parlar amb ell arran d'aquesta novel·la, evidentment t'has de confeccionar un premapa,
un mapa
previ d'alternatives i finals i fletxes, no?, on acaba morint cada trama, perquè tècnicament té una certa dificultat.
No, jo haig de reconèixer que no hi he jugat, potser també per raons generacionals, i en tot cas la interactivitat me la feia jo, diguéssim, dins el meu cap, i a vegades potser sí que arreglava algun final que no m'agradés, o feia anar algun dels personatges cap a alguna banda, per exemple, en històries de Juli Verne, però aquesta és la meva experiència com a nen i no puc anar gaire més enllà, francament.
Quan deia no, perquè també jugaves al pati dels grans, com li deia el Jordi. Aquest pati, ho dic amb tota la intenció, els grans també hi han jugat això, abans fins i tot que Montgomery als anys 80 comencés amb Bantam Books a publicar aquest tipus de tries o de narrativa de cruïlles, no? I certament en la nova col·lecció d'RBA Molino, a l'epíleg, un dels epílegs s'incorporen, hi ha les referències a Borges, a Cortázar, d'altres autors que hi han jugat molt. I ho dic també, Víctor, perquè un dels teus, vaja, el teu últim llibre, El País dels Cecs, publicat per Proa, Premi Mercè Rodoreda de Contes, del qual també vam parlar en el seu moment, però és una aproximació també lúdica, carnavalesca, aquesta idea de literatura. Per tant, el joc t'ha interessat sempre molt, des de fins i tot el punt de vista d'aquesta, tu en dius, promiscuïtat literària, no? És a dir, d'impostar diferents veus i jugar amb la literatura dins, amb la mateixa literatura, vaja.
Clar, i m'interessa sobretot, crec que arribo per la via Cortázar, sobretot, que és com el gran jugador, escriptor, no? Clar, és una literatura, crec que canvia, que se n'adona que fer literatura és tenir un joc d'unes regles, no? I aleshores hi ha unes convencions, i en surten unes novel·les més o menys convencionals, fins que algú agafa, no? Penso en Cortázar, justament, agafa i s'inventa unes altres regles per llegir-lo d'una altra manera, no? Estem acostumats que llegim obvietats, no? Un capítol rere l'altre, per exemple, i ell s'inventa aquesta altra possibilitat, no? En el Rayuela, no? Que és que anar saltant, no? Ara llegirem aquest capítol, després pot saltar un altre, després un altre. Són unes altres regles per jugar aquesta literatura.
Sí, sí, o fins i tot amb el cas de Borges, que tu, vaja, o el teu personatge Jordi Borges, no?
Jordi Borges,
que sí. També estem acostumats, tècnicament, tècnicament estem acostumats a una lectura simultània o seqüencial, que tu també, des de també el teu ofici de dissenyador, et vas en aquest llibre a carregar, no? I dius, per què no? Per què no es pot jugar i es pot contravenir el tipus de lectura lineal que estem habituats, no?
A l'Alep hi ha la queixa, en l'Alep de Borges hi ha aquesta queixa, no? Què passa? Que hem de llegir una frase rere l'altra i llavors no podem representar-lo simultani. Doncs, bueno, anem a intentar buscar maneres de fer-ho, no? Canviem les regles del joc. O sigui, a mi se m'acudia aquesta regla en què el que podíem fer perquè sigui la literatura sigui simultània és superposar-la tota ella, no? Tot un conte, superposar-lo gràficament. Crec que hi ha solucions també gràfiques, que l'interessant d'aquesta literatura que diem lúdica és que aporta solucions gràfiques, de disseny gràfic, perquè el llibre i la lectura sigui d'una altra manera. És una miqueta el que passa amb els Tria la teva aventura, no? Que trenca la convenció i a sota requereix aquest, no? Aquestes dues frases perquè puguis optar per una línia narrativa o l'altra. Això requereix d'una solució gràfica, que trobo que és que una miqueta hem de fotre canya en els llibres per la banda gràfica, per fer-los una miqueta més... perquè trenqui la norma i perquè apareguin una miqueta lectures no convencionals i més lúdiques.
Sí, sí, alguns dels títols que avui comentarem també tenen a veure efectivament amb solucions gràfiques aquestes, però, per exemple, parlant amb solucions literàries, lligant amb la idea d'en Jordi de canviar alternativament finals de clàssics, no? Aquí també tu reflexiones sobre la idea de què hauria passat, per exemple, si Moby Dick l'hagués escrit Dickens, no? És a dir, també buscar aquest tipus de fórmules jugant amb el temps i amb determinades ucronies.
Sí, amb el IC, no? Aquesta frase que permet, el what if, que diuen els anglesos, no? I si penso ara en el Dick, no? Que és com el Philip K. Dick, que té com la ucronia per excel·lència, no? I si Hitler guanya la guerra, què passa, no? Clar, això és un disparador d'idees, no? Cada cop que imagines, i si Borges és català, és en Borges, i si Moby Dick és escrit per... no? De cop és com molt... és molt temptador, no?, quan imagines aquests condicionals i a veure cap on podria tirar la història.
Quins títols, des d'aquest punt de vista, de la interacció amb el lector o, de, o del joc literari us han motivat, com a, no? En el teu cas com a escriptor, però també com a lector, és a dir, ostres, déu-n'hi-do les coses que es poden arribar a fer, que no m'imaginava, que formalment m'han suposat un desafiament, no?
Hi ha La caça de les hojas, que ja compta que el Danilevski, clar, que justament tira de recursos gràfics perquè l'experiència lectora sigui una altra, és a dir, perquè no hagis de llegir simplement de principi a fi, sinó que hi hagi diferents capes. Què vol dir això? Que podem aprofitar les notes a peu de pàgina, podem aprofitar columnes i mil trastades que fa una miqueta perquè apareguin d'altres maneres de llegir els llibres, no? Que potser és com una miqueta... Potser podem estar fins i tot una miqueta avorrits de llegir-los sempre de la mateixa manera. Aquesta és la gràcia del Cortázar, no? Que ens convida a fer els llibres d'una manera totalment diferent.
Danilevski, que va suposar també un repte de disseny importantíssim, no? Vaja, aquí...
Un mal de cap, el dissenyador, sí.
Un mal de cap, m'imagino, perquè és fins i tot la lectura, formalment, hem de dir-ho, no és un llibre fàcil, perquè un comença allà, és aquesta idea del pastitx o l'artefacte, no? Post-postmodern, que és molt bé. Hi ha un punt del retorn, necessito tornar a la butaca, a la novel·la de butaca del 19, no?
De fet, a mi m'agradaria fer una mica de recorregut, perquè al darrere de Danilevski... Clar, hi ha tot el postmodern, no? Tots els postmoderns, i els postmoderns plantegen aquestes alternatives dintre del mateix text, en el mateix text, i després se n'allunyen. I jo recordo, i si voleu podem parlar una mica, el moment d'eufòria que hi va haver al voltant del famós hipertext, no? Que és una cosa que un dels grans escriptors del postmodern, que és Robert Coover, que és un senyor que se n'ha fet tips d'experimentar amb la literatura des del text, un bon dia diu no, és que escriu un article al New York Times que es diu El llibre ha mort, l'any 92, El llibre ha mort. O sigui, el llibre tal com l'entenem, amb les pàgines per llegir, ja no existirà més, perquè en realitat l'hipertext, la possibilitat de construir mons paral·lels i contradir-nos a partir de la xarxa i del món aquest virtual, doncs ens crearà noves lectures. I us en recordeu d'aquella cosa que hi havia que se'n deia el CD-ROM, que hi va haver, es va fer una edició d'Alícia al País de les Meravelles amb CD-ROM, on representava que tu podies clicar algunes coses i te n'anaves, realment sorties de la idea de la pàgina bidimensional, no? Bueno, això va ser un fracàs perquè en realitat ho sabem ara. Aquí una de les persones que defensava més això i que en feia, diguem-ne, apologia, era la Laura Borràs, no? Professora de textos hipertextuals a la Universitat, com es diu això, a la Universitat a Distància. El mateix Robert Coover, l'any 99, quan aquí encara estàvem començant a pensar que això, ell va escriure un altre text, va dir, nois, m'he equivocat. O sigui, el que jo em pensava que seria definitiu, resulta que no ho era per una senzilla raó, perquè internet, perquè, diguem-ne, la interacció que permet internet ens porta a altres llocs. I això ho hem vist avui dia. O sigui, 20 anys més tard, ell què volia? Ell volia fer una gran novel·la, extraordinàriament llarga, infinita fins i tot, on tothom hi podia afegir, on tu podies obrir una porta que estava tancada i crear un altre món. I en aquell altre món te'n obria un altre, no? Clar, això, des d'un punt de vista de novel·la infinita, era extraordinari. Era fes-te la teva aventura tantes estones, tantes hores com vulguis, no? T'hi pots quedar a viure, diguem, no? Però el World Wide Web, la xarxa internacional i l'utilització que se'n va fer de mica en mica va demostrar que no era, que això era molt improbable i que no era possible.
És que la idea de Coover també, en això que dius, tenia a veure també en portar la realitat al somni de Borges en el Libro de Arena, no? El Libro de Arena és un llibre, si recordeu el conte, que es pot obrir de dreta a esquerra, esquerra a dreta, diagonalment, pots anar espigulant, sí, sí. I sempre és diferent, no? És infinit, per definició.
Exacte. I era, diguem-ne, aquest projecte va quedar en no res, diguem, i hi ha hagut una reconstrucció de tot això, que a mi em sembla molt interessant, que és la reconstrucció a través del paper. I jo crec que el Danilevski va aquí, eh? I el mateix Coover, jo us he portat una revista que precisament es dedicava a trencar aquesta unilateralitat, o tu abans has dit seqüencialitat, no? Aquesta cosa de la literatura seqüencial, que tu comences per la pàgina 1 i vas avançant i això no. Llavors, per exemple, un número de McSweeney's, que és aquesta revista que es va inventar el Dave Eggers a San Francisco, jo me'n vaig comprar un on el que obries i et sortia una pinta, no?, per pentinar-te.
Una pinta real, eh? Hem de dir que és una pinta plàstica.
Estem veient aquesta pinta. I ara després... potser s'està clenxinant.
Sí, exacte. Podria clenxinar-me. Després hi havia el que era la revista pròpiament, amb textos de diferents persones, amb literatura, en realitat, amb novel·les, amb novel·les breus, amb contes, amb assajos. I, finalment, en aquest mateix número hi havia... Espera't, això el deixo per aquí perquè és complicat. Hi havia un conte múltiple de Robert Coover, que era fet amb cartes. Mm. O sigui, ell et deia, aquí hi ha una sèrie de cartes que les pots remenar, les barreges i comences a llegir per allà on et vingui de gust. I per tant, doncs, d'aquestes 11 cartes, només et deia l'última, sempre ha de ser el Joker. I a partir d'aquestes 11 cartes, doncs, està escrit d'una manera que tu puguis construir-te la teva història, no? I... És a dir, finalment, després de donar moltes voltes a l'hipertext, l'hipertext, quan funciona millor, és amb el llibre, és amb les pàgines, perquè al final estem molt acostumats a llegir en paper i fins i tot quan ens demanen de trencar la seqüència aquesta, començar per la pàgina 1, jo crec que la majoria comencem per la pàgina 1, després ens n'anem cap on calgui, no? Amb el Rayuela, qui comença per la pàgina 74, no? Comences per la pàgina 1 i potser després te'n vas a una altra banda, no? What the games people play now, every night and every day now, never meaning what they say now, and never saying what they mean, while they while away the hours in their ivory towers, till they're covered up with flowers back of a black limousine.
És interessant perquè això ens converteix en lectors molt més convencionals, segurament, no? El que ens agradaria.
Bueno, després hi ha la història aquesta que podem trencar normes, però després els resultats potser no són prou legibles, no? Clar. Que pot passar amb el Danilewski. Li agraïm, no?, que ampliï una miqueta com el camp de batalla, no?, que la literatura pugui ser diferent i que lo gràfic intervingui molt, però ens pot passar. Penso en aquesta novel·la possible del Coover, que seria il·legible, no? Seria,
sí, ja, sí, sí.
De fet, insufrible, fins i tot.
Jo ho vaig seguir molt en aquell moment i recordo que hi havia experiments. Per exemple, hi havia una noia, que no en recordaré el nom ara, que va escriure un conte amb tatuatges. O sigui, va demanar a 1.500 persones que es tatuessin una paraula i amb aquestes 1.500 paraules va fer... Llavors ella, la seva pretensió era que es reunissin aquestes 1.500 persones i algú pogués llegir la seva novel·la. Evidentment no va passar mai, potser amb fotos, potser sí que va fer fotos de totes les persones i les va construir, però aquests invents naixien de... Jo crec que és el que és realment rellevant i que amb això, diguem-ne, és on hem de valorar els postmoderns, naixien de la voluntat de trencar amb els esquemes habituals, no? I això és el que estava molt bé, no?
Que narrativament és cert que a vegades costa més de pair, perquè ara recordava també un text que s'assembla una mica a la proposta de Coover, de, per mi, un dels menys interessants des del punt de vista literari d'Italo Calvino, que es diu el castell dels destins encreuats, on Calvino experimenta, és a dir, va amb tot de personatges que expliquen històries a partir de les cartes del tarot, és a dir, de la interpretació, sí, de les cartes del tarot, amb la qual cosa és una novel·la feta a partir de la lectura dels diferents arcans, on, a més, Calvino barreja allà intertextos a l'Orlando Furioso i personatges que narren a partir de les cartes. N'has de saber un niu de tarot per començar a jugar amb Calvino. A vegades la proposta lúdica és tan complicada que si no hi ets molt, no?, et treu del text.
No hi entraries.
I ara em fas pensar, per exemple, que Calvino, en la línia també del que dèiem d'ensenyar les costures del pacte narratiu, no? És a dir, hi ha un cert pacte narratiu que en aquest cas, amb els exemples que anem posant, es trenca, passa a ser una altra cosa, però també passa a ser una altra cosa perquè n'ensenyes les costures, no? I si una nit d'hivern un viatger d'en Calvino, que a més jo no ho tenia present, i ara preparant el programa m'ha revingut que va ser membre de l'Olipo, Calvino. Mm. Que forma part de tota aquesta escola francesa i més enllà, dedicada a la literatura lúdica, però també segurament amb aquesta idea que durant una època se'n va dir per text, però que és aquesta idea combinatòria, matemàtica i tot això. Mm. No? Però si no hi d'hivern un viatger, al final t'està ensenyant totes les temptatives de novel·la, en certa manera, no? Mm-hmm. I tu vas de bracet d'aquell narrador amb aquelles possibilitats.
També comença amb el tu, a més, una novel·la que també interpel·la,
exacte,
en segon,
sí,
del singular.
Clar, és que a mi em fèieu pensar que i això crec que lliga totalment amb Tria, la teva aventura, que segurament recull, és a dir, això ho tenim present, no? És a dir, recull invents que ja s'havien fet, avantguardes molt primerament, Olipos, postmoderns, però que entronca amb aquesta idea d'apel·lació al lector, és a dir, de despertar el lector, que el lector ha de tenir com més feina de l'esperable. De vegades aquesta feina, efectivament, va per uns viaranys que no acaben de ser lúdics pel lector, i en altres moments sí que potser els resultats acaben sent més curiosos, no? Jo portava una mena de proposta que, curiosament, la fa algú, B.S. Johnson, un autor anglès que refusava l'etiqueta d'experimental. És a dir, acabes amb la sensació que ell es troba fent el que fa per la seva coherència interna, però no perquè hi arribi per certs camins, això, del que podríem dir-ne experimental i tal. Ell va fer Los Desafortunados el 1900, ho va publicar el 1969, es suïcida 4 anys després, perquè sembla com inevitable haver-ho de dir. I el llibre pròpiament, que va editar en castellà Rayo Verde el 2015, és també una joguina molt divertida, perquè és una caixa amb 27 plecs. L'únic ordre és primer capítol i el final, que saps que són els que són, i després, clar, aquests 27 plecs, a banda que si et passes el llibre uns amb altres, per exemple, a la biblioteca, el plec cadascú pot situar on vulgui i encara és més divertida la combinació, no? Hi ha l'explicació de per què ell fa una novel·la així és perquè va cobrir un partit de futbol a Nottingham, a la novel·la no s'identifica el lloc, i allà li ve un devessall de records a partir del record d'un amic que mort per càncer, i aleshores aquesta mena de record que no és lineal, tornem-hi, no? Aquesta mena de record que ara em porta aquí i ara em porta allà, és el que el porta a fer aquests 27 plecs, però ell, diguéssim, que s'hi va trobar com, per dir-ho així, com de casualitat, no? En un resultat d'aquesta mena. La capsa de Rayo Verde és també, del segell en castellà, de Raig Verd, és bastant encantadora perquè a la caixa hi reprodueix una crònica d'un partit de futbol que va cobrir B.S. Johnson, i d'entre l'United i el City, que va guanyar l'United, per més informació, però però
quan?
Que és 0-1. Sí, i a més té com bastanta gràcia, perquè és a dir, la crònica acaba dient que una crònica de futbol, eh? Ai, perdó, he dit va guanyar el City 1-0. Sí, bueno, encara no hi havia Guardiola,
no t'ho perdonarem.
I aleshores acaba la crònica, també per aquest aire, no? Ho dic, diu, i entonces, per explicar el partit, diu, i entonces la farsa. Gordon ensayó un disparo desde muy lejos, el balón dio en el pie de Mull y ante la desesperación del descolocado Edison cruzó la línea de gol. Sembla com fantàstic, un enorme joc. Però, en fi, és una... Los Desafortunados, això, es pot llegir de moltíssimes maneres, però és aquest devessall del record, autoconsciència, totes aquestes línies que són interessants.
És a dir, els plecs els pots barrejar, tu agafes els 27 plecs...
Els 26, exacte.
Com les cartes del...
Exacte, o sigui, aquesta és també una cosa, no?, que es trenca la idea lineal del llibre físic, fins i tot, no?
Sí,
perquè
sí.
Abans amb les cartes em fèieu pensar en aquell altre llibre que va sortir, precisament, que es deia Juego de Cartas, del Max Aub,
sí,
que també eren cartes, bueno, cartes de jugar, em sembla que eren 100 i pico cartes, i al mateix temps eren com cartes que s'enviava una persona, no? I, per tant, també, si les llegies d'una manera, entenies una cosa, si les llegies d'una altra, n'entenies una altra. I reprenent una mica el que tu deies de l'experimentació, clar, en realitat, i això penso molt amb els de l'Olipo, que jo crec que Calvino també hi estava relacionat, això, no? I és la idea que l'experimentació té sentit en la mesura en què és un mitjà, no una finalitat. Quan experimentes per experimentar, probablement el que en surt no és gaire legible. Mentre que si experimentes per poder trobar un resultat que funcioni, diguem-ne, pues serà més, i per tant jo crec que serà més reeixit. Jo ho veig així, en aquest sentit, els de l'Olipo, i teníem molts jocs d'aquests que fan molta gràcia sentir-ne parlar, però en canvi llegir-los costa més. Penso en el cas de l'Eclipsi del Perec, traduït aquí per l'Adrià Pujol, crec que és un dels exercicis que acaba funcionant, per força d'interès, i aquí al final el que ha acabat fent l'Adrià Pujol era una lectura de l'original, i per tant és un llibre nou i és un llibre diferent, no? I també hi ha una constricció al davant o a prèvia que és important, no? Per funcionar en la mesura en què literàriament funciona, no? Jo ho veig així, i probablement amb els llibres, tant, o sigui, fins i tot amb la idea més bàsica, que pot ser construeix la teva aventura, hi haurà d'aquestes 42 aventures, n'hi haurà 3 o 4 que no tindran cap sentit, perquè al final, diguem-ne, la lògica no sempre pot funcionar per tot, no? Però, en canvi, potser hi haurà un lector que pensarà, aquesta és la que m'agrada més, no?
Sí, i a vegades també simplement no funcionen des del punt de vista de la història, però, en canvi, són interessantíssims estilísticament, i penso en l'altre clàssic, que era el de Raymond Queneau, que va explicar exercicis d'estil, no? Són
sí,
99 clar. Maneres diferents d'explicar una mateixa anècdota mínima, que és, clar, si recordeu, un incident trivial en un autobús, i aquí hi ha això, en format de carta, de casíl·lab, del que sigui, no? Joan Lluís Lluís la va versionar amb un títol de xocolata desfeta, a fer la seva aportació, i
bueno,
això...
I el Cabrera Infante, que és un altre d'aquests juganers, té un llibret que es diu Exorcismos de Estío,
això...
que és el mateix, diguem-ne, no és el mateix, però és jugar a partir de textos que també és com es combinen i pots entrar, i llavors hi ha gràfics, hi ha jocs tipogràfics també, no?
Sí. Clar, aquí sí que jo crec que va la idea que comentava abans en Víctor, no? De com triar una forma, una regla que te l'imposes tu i que pot ser absolutament kafkiana, perquè em diràs tu, no, eliminar una vocal o aquestes coses, però això t'acaba portant a un altre cantó. I tornem-hi, que després sí. el resultat serà un o l'altre, però és cert que la imposició d'una constricció, que era la idea Oulipo, pot donar uns resultats imprevistos, de vegades. I justament per imprevistos no sempre són fantàstics, però és curiós, és a dir, l'experiment és sí. realment curiós.
Clar, que no li surt bé l'experiment a tothom, no? És evident.
Sí,
però
sí.
A vegades, clar, si potser s'ha arriscat massa, no? T'has dit massa imposició, massa constricció, no? Estàs allà encotillat i costa que surti un text literari que, no? Que també el lector pugui estar gaudint. A banda d'Oulipo, jo ara pensava també en el Pablo Cachajan, que té aquest quehacer. Ell és argentí i també té un sentit molt lúdic de literatura, o sigui que és hereu d'Oulipo i de Cortázar, i que jo el considero d'aquests autors que, buscant-se, no? proposant-se una manera de jugar a literatura, obté resultats molt, molt, molt potents, amb jocs de combinatòria, en el quehacer, l'Alef Engordado, que suposo que no el podem llegir per un tema de drets. O sigui, és aquest tipus d'escriptor que sempre parteix com d'una consigna lúdica, no? Al final, quan juguem, com a nens petits, no? Ens imposem regles, no? No pots tocar les coses de color blanc, no pots... Doncs el mateix a l'hora d'escriure, i li surt prou bé.
Ara has dit una cosa interessant, que efectivament la literatura permet jugar, i jugar moltíssim, sempre que no arribem als advocats de Maria Kodama, que consideren que el joc té límits, no? El joc té normes i rigideses, que, per exemple, avui l'Adolf també porta algun joc que jo crec que, si hi ha algun joc que té unes normes precises amb les quals, no?, és inicialment difícil de trencar, Són els escacs,
però ara us sentia parlar i us escoltava. I, clar, per exemple, Nabokov, ell s'imposava també en cadascuna de les seves novel·les una mena de constriccions, de normes, a imitació no tant dels escacs, sinó dels problemes d'escacs. Ell es veu que no era un gran escaquista, però sí que era un notable compositor de problemes d'escacs, que són aquells diagrames que encara apareixen en molts diaris i que n'hi ha aplicacions, per exemple, de mòbil, tantes com vulguis, no? És a dir, veus el tauler d'escacs amb poques peces i et diuen amb dues o tres jugades pots fer un mat. Doncs ell equiparava, diguéssim, la construcció d'una obra literària amb un problema d'escacs. I, a més, això, hi ha hagut gent que s'ha entretingut a buscar-ho, no? I les referències als escacs en les novel·les de Nabokov són constants. És a dir, Humbert, a Lolita, hi juga. John Shade, es diu John, ara no recordo, el de Pàlido Fuego, el de Pàlid
sí,
Foc.
Sí.
Doncs mira, aquest també hi juga. A La veritable vida de Sebastian Knight, Knight és el nom del cavall, en anglès, de la peça del cavall, i la seva dona, que es diu Claire Bishop és el nom de l'Alfil en el joc dels escacs. És a dir, és constant, i ell ho explica també a part la memòria, com en la seva vida d'exiliat va passar moltes nits component problemes d'escacs, no? I fins i tot he triat un fragment d'aquest llibre, del Parla Memòria, en què diu: els problemes d'escacs exigeixen al compositor les mateixes virtuts que caracteritzen qualsevol art que valgui la pena: originalitat, inventiva, concisió, harmonia, complexitat i esplèndida insinceritat. I després també hi ha un llibre que és La Defensa, que és pròpiament sobre un gran mestre dels escacs, on veus també els escacs com a refugi mental i també com a presó mental i com a infern de la ment, que això, si voleu, ens porta a una altra gran novel·la d'escacs, que és aquesta que tinguen aquí amb una edició de Quaderns Crema, que és la novel·la d'escacs justament de Stefan Zweig, on hi ha una de les, un dels elogis dels escacs més bonics que jo almenys hagi llegit i pel que he pogut veure en opinions d'entesos, és de les millors coses que s'han llegit. No? I en reprodueixo un fragment. Diu: coneixia per pròpia experiència el misteriós poder d'atracció del joc reial, d'aquest joc dels jocs, sense parió amb cap altre joc fruit de la ment de l'home i l'únic que escapa mestrívolament a qualsevol tirania de l'atzar i atorga els llorers de la victòria tan sols a l'esperit o més aviat a una forma molt característica de la intel·ligència. I segueix, i segurament algú li ressonarà la veu del Jordi Bosch que va dur a l'escenari aquesta novel·la d'escacs. També és interessant aquesta idea del joc d'escacs com l'únic que s'escapa de l'atzar. De fet, sí que és cert que a començament de la partida s'ha de decidir si jugues amb blanques o negres, i si jugues amb blanques, segons les estadístiques, tens un cert avantatge. Però sobre això, ara anirem a Borges, després de fer una petita marrada, no?, perquè ell dona una visió també molt interessant, no del tot original, però extraordinària, sobre això, no?, sobre els límits del joc per part de qui juga a escacs. Però ja que parlem de jugar i literatura, i em sembla que abans també hi havia una referència a Lewis Carroll i al País de les Meravelles, a la segona part, és a dir, a través de l'espill, també hi ha una partida d'escacs, no?
Que de fet, compositivament, no? La història està plantejada com una partida d'escacs, que, efectivament, que ja reprodueix Carroll al mapa, no al mapa, al tauler.
Exacte, que ho tenim aquí, no? I és una partida onírica, és a dir, aviam, això és un diagrama que qualsevol escaquista, fins i tot en etapes d'inici, iniciació, em sembla que amb 3 o 4 moviments ja resoldria. Però clar, aquí no es tracta, diguéssim, de fer escacmat, aquí del que es tracta és de que Alícia passi de ser un peó a coronar, que això és una cosa que en el joc d'escacs es produeix, és un tipus de jugada, és a dir, quan un peó arriba fins a la vuitena fila, es pot coronar, es pot convertir pròpiament en peça, perquè els peons tècnicament no són peces, com que la més potent és la dama, la reina, doncs normalment es converteix en dama, no? I és el que passa amb Alícia. Després de fer tot aquest recorregut, Alícia troba la reina vermella, travessa en tren la tercera casella de la reina i va a la quarta. Això és perquè quan travessa l'espill, al cap de molt poc ja es troba enmig d'aquell camp que a base de rierols i de bardisses, doncs reprodueix, diguéssim, el tauler d'escacs, no? Em sembla que una tal senyora Lidl, que no era pas família de l'Alícia, tot i que compartia el mateix cognom, va aconseguir, diguéssim, de que tota aquesta aventura de l'Alícia, en la qual Lewis Carroll es permet algunes llicències des del punt de vista de la tècnica d'escacs, doncs reproduir-la amb una bona tècnica d'escacs. De manera que també, en aquest cas, a partir d'un llibre, algú hi va voler jugar i completar...
Fer-ho en versió real, no? Home, sí, parlant de jocs, Lewis Carroll era un jugador i una proposta de joc constant, no només en les dues Alícies, sinó en gairebé tots els seus llibres, no? Fins al punt que té, efectivament, passatemps matemàtics i altres maldecats.
Sí, gran matemàtic, gran lògic també.
Exacte.
I a més que a partir d'això de Lewis Carroll, també llegint, allò que et trobes que, clar, atenció, no? És a dir, als escacs, la figura més potent, no la més vital, sabem que la més vital és el rei, però la més potent és una figura femenina, és la dama. I això, en el seu temps, va provocar escàndol. Parlem del segle XVI, aproximadament, després de la introducció de les regles noves dels escacs, perquè en la versió anterior el que era la figura més poderosa era un visir, era un ministre de la guerra del rei. Però això, diguéssim, era la tradició que venia dels àrabs. Però en la introducció a Europa, en la qual, per cert, alguns valencians hi van tenir un paper fonamental, la dama es va convertir en una figura molt i molt potent en una època també en què les reines, o en què hi havia reines molt i molt potents. Això ens duria molt lluny.
Home, sí. Masterclass. Masterclass d'escacs,
no,
per qui no...
També... No, escolta, només t'haig de dir que una de les peces literàries sobre escacs diu que més importants de la literatura universal és obra de tres valencians del segle XV, que es diu Escac d'amor, en què la partida és símbol d'una galanteria, d'una conquesta amorosa, que també és una simbologia habitual en el cas dels escacs, i que és molt interessant i que té, molt de, té molta gràcia. Però com que m'he referit abans a Borges, i aquí hi ha borgians doncs, insignes, home, una de les grans peces literàries sobre, sobre escacs també és de Borges, el poema es diu Ajedrez, i és sobre això, no? Sobre els límits de la llibertat, que també és un gran tema d'aquest escriptor. No? Em limitaré a llegir la segona part, i no ho faré tan bé, naturalment, com ell, però si algú vol, pot anar al YouTube, per exemple, i es trobarà Borges llegint aquest grandíssim poema. Ja dic, són només quatre estrofes, m'hi atreveixo. Tenue rei, sesgo al fil, encarnizada reina, torre directa y peón ladino, sobre lo negro y blanco del camino, buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero, la sentencia es de Omar, de otro tablero, de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador y éste la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza de polvo y tiempo y sueño y agonía?
Quin vers, eh? Quin vers, Víctor.
Escacs, no?, que és com el joc intel·lectual per excel·lència, té un valor, té un atractiu literari enorme, no? I Borges, que és com el gran, no?, que és amant del repte, intel·lectual, no?, i fa un, justament una literatura molt, molt, molt pensada, no?, molt per pensar, no?, per arribar a pensaments una miqueta que no són fàcils d'arribar, els escacs han de ser, estan allà.
Permetem que digui només una cosa, sobre això dels escacs com a joc cerebral. Això hi ha un gran mestre, Petrosian, a qui se li atribueix una conversa amb un periodista que li deia, caram, és un joc molt cerebral, els escacs. I ell va contestar, això si no hi sap jugar. La rèplica del periodista va ser, i si hi sap jugar? Aleshores, va dir Petrosian, i jugues amb les entranyes. És a dir, no només és un joc cerebral, sinó que hi ha una mica...
Sí, sí.
Tot sí. Tu, que hi juga, i jo no hi jugo pas.
Jo he perdut amb entranyes i amb cervell, per tant, no sé, els escacs no és la meva... No sé vosaltres si sou escaquistes, però jo no...
Ho vaig ser una època, i vaig decidir... O sigui, vaig adonar-me que jugar escacs és obsessiu i et porta a no fer res més. T'ho dic seriosament, de debò, o sigui, de dedicar-hi... O sigui, vaig adonar-me que quan arribes al teu nivell normalet, que pots guanyar alguna partida i en perds moltes, si vols saber-ne més, has de dedicar-hi moltes hores. És com tocar el piano o com tantes altres coses. I, per tant, ho vaig deixar. Però sí que hi ha una cosa que volia afegir-hi, diguem-ne, per enllaçar-ho també amb tot el que estàvem explicant, i és que, si ho tinc ben entès, la vida mot d'emploi, la vida d'instruccions d'ús de Perec, utilitza el salt del cavall per anar d'una habitació a l'altra. O sigui, la descripció que fa de tota la casa, d'aquest bloc de pisos i de les habitacions del bloc de pisos, per anar d'una a l'altra, ell té un mapa de tots els pisos i de totes les habitacions, i pel que tinc entès, d'una a l'altra saltava a través del salt del cavall en el joc dels escacs, que és un salt molt particular, perquè precisament tot és com molt lineal i tu vas endavant o al costat, i de cop hi ha aquest cavall allà al mig que fa el que li dóna la gana, no?
Clar, jo com que em sembla que no vaig passar dels jocs de taula, que el tema escacs em perdo bastant, he portat justament un altre llibre que apel·la al joc de l'oca, que aquest sí, no?, que és més accessible pel comú dels mortals, però que enllaça amb el que comentem de... Jo crec que, al final, d'una manera o altra, de jugar a partir de la literatura, també jo pensava al Tria la teva aventura, al final ha tingut altres versions amb daus que han derivat en jocs de rol, videojocs que formen part al final de posar-te dins d'una història i navegar-hi d'altres maneres, no?
Fins al punt que quan Black Mirror fa, diria que un any i mig, va fer una versió amb un capítol, Bandersnatch, que era un capítol interactiu, Chuseco, que és l'empresa que actualment regenta els drets universals a partir de Montgomery de Choose Your Own Adventure, no? La sèrie original, doncs encara estan als tribunals perquè va considerar que era exactament una rèplica del joc. És a dir, que és una manera de dir que efectivament els textos interactius que va proposar com a sèrie han estat adaptats, com tu dius, no? Videojocs, videosèries, sèries d'animació, en fi.
No, i a banda, sense voler ser excessivament frívola, però Tria la teva aventura ha acabat sent una mena de frase que ha quedat en l'imaginari col·lectiu, i si fas la cerca a internet trobes això, no sé, escape rooms, activitats de lleure, tot de coses relacionades amb el concepte Tria la teva aventura. Vull dir que de vegades la literatura salta, no ho pensem, passa poc, però salta l'imaginari col·lectiu. Jo portava una obra que es diu La bassa de les oques, de Jordi Vintró. Va sortir el 2010-2011. Vintró és un dels olipians. El 2010 va sortir amb la Breu Edicions, és un dels olipians insignes del país, crec que Catalunya, molt en l'àmbit de la poesia, ha begut molt de tots aquests jocs. També pensava, abans d'introduir La bassa de les oques, aquí en Vintró fa una cosa que segurament és diferent de la que feia en Johnson, i que també per remarcar una vegada més aquesta mena de certa paradoxa que hi ha amb en Johnson i los desafortunados, no? que és que Johnson és absolutament reaccionari a l'hora de defensar la seva idea de novel·la, que és que ha de ser enganxada a l'autobiografia, a la vida, a les coses que et passen a la vida. Que això ho associem poc a la idea potser de joc o a la idea això de novel·les més experimentals, no? El que fa en Vintró és posa en circulació tot de personatges que els hi passen un munt de coses a través de tot un seguit de poemes que tenen la particularitat que cadascun aporta un encapçalament, que és un dibuix d'una casella d'un suposat joc de l'oca que s'inventa en Vintró. Els dibuixos són seus, hi ha 63 poemes, 63 caselles. Aleshores, al final del llibre hi ha un petit desplegable amb les 63 caselles que ell ha inventat. Per tant, és un llibre de poemes que en el fons es podria... Una entrada, no sé si ho va fer gaire gent, però una entrada seria a través d'això, de jugar a través d'aquestes caselles i anar trobant una mica el que hi ha, no? I l'altra cosa que trobo interessant d'aquest llibre, que hem de dir a més que és voluminós, vull dir, estem parlant de 434 pàgines, és aquesta idea que per cada poema Vintró ha utilitzat un model, és a dir, un poema concret. Per tant, aquí tornem-hi la idea d'agafar una constricció concreta i utilitzar un poema. I no només això, sinó que aquí sí que se'n va a una certa idea d'hipertext, si volem, que és que ell va crear un blog, que es diu La bassa de les oques wordpress.com, o una cosa així, que encara és trobable, però clar, un blog fa 10 anys, no? Els blogs ara aquí se'n recorden.
Clar, és el que dèiem.
Exacte. Diguéssim, el lector amb curiositat i amb una mica de temps es pot entretenir a buscar l'explicació de cada poema, amb quin model es fixa, perquè, per exemple, els tres primers comencen, les primeres lletres són dels poemes són amb A, B, C. És a dir, hi ha un absolut joc, i a més després una gran quantitat de jocs de paraules, de jocs sonors, però és una festa de les formes, no? De les formes poètiques possibles, i també es pot llegir, crec jo, com una gran aventura, en certa manera, perquè van circulant tot de personatges que a més sovint estan en moviment i que els hi van passant tot de coses. Llegiré un fragment molt curt d'un poema que justament, en certa manera, celebra aquesta varietat de formes i se'n riu també una mica, no? Es diu Corda per estona. Per exemple, hi ha un altre poema amb un títol fantàstic, que és Dijous de Síndria, per aquesta idea de joc, no? Corda per estona. Antístrofes, corrandes, èglogues, sonets, anacreòntiques, epigrames, cantilenes, villancets, esparses, sirventesos, himnes, escondits, sextines, virulais, tensons, maldits, lires, ensenyaments, dècimes, cançons, monorims, resposos, nadales, sermons, elegies, retronxes, seguidilles, plans, glosses, epístoles, cantigues, cants, epitalamis, auques, estrams, amaveus, corpus sense cap però amb quatre peus, apodes, coples, epopeies, goig, s'alternen. La poesia multiplica els boigs. I un èxit que tothom considera anormal clou el primer festival municipal poètic. Al públic li ve la picor i el desfici i resisteix la sobreabundó lírica amb problemes. Però en ve més i més i es posen cadascun després de l'altre, biblioteca en fora, Rial avall, estudi en sota, original arranjament, placet enllà i amunt, i ho deixaríem aquí, però... però hi ha, per exemple, quan el llegeixes també un cert ressò, Josep Pedrals, que molt amb el que ha anat fent més darrerament amb Pedrals, no? Però, en fi, és aquesta voluntat de joc i de combinacions i de mil viaranys possibles.
I una pregunta de ignorant, eh? És que les caselles del joc de l'oca, n'hi ha unes quantes que es repeteixen sempre, o totes es repeteixen sempre, ho sabeu?
Clar, hi ha, saps? Les de l'oca.
Sí, les de saltar o d'anar d'un lloc a l'altre, però no hi ha, no sé si hi ha caselles que quan algú vol dissenyar un joc de l'oca...
Està fixat, jo diria.
Hi ha fixat,
sí,
eh, que sí?
Sí, sí.
O sigui, que deu tenir cada una...
Hi ha simbologia, també, i diria que està. Sí. Són 64, potser?
63.
63. Crec. I està fixat, el que ha de ser.
Eh? Veus?
Sí, no, i a més ell, aquí les marca amb les que apareix l'oca, que no el tinc molt present, no, el joc de l'oca, però entenc que és això, no? Les que apareix l'oca són les bones, diguéssim. I en la història d'en Vintró, les que apareix l'oca apareixen sempre els mateixos personatges, que, per tant, fan una mica de fil conductor.
Si tu giochi nella stanza son quella, si tu giochi nella stanza son quella, non è grave, può cadere, l'importante è riordinare, se tu giochi nella stanza son quella.
És bonic que continuï també en la tradició catalana aquesta idea de literatura i de joc, no? Perquè abans que en algun moment parlàvem diferents textos de cartes, no? Al marge del tarot o les de Cúber, o fins i tot l'Alícia també compareixen cartes, sobretot en la primera part. Home, aquí tenim el mestre Joan Brossa, que si parlem de jocs, sí, tant en poesia com en narrativa, com en escultura, com en màgia, no? Ell s'hi va dedicar moltíssim, no? I després gent com, per exemple, molt més recentment, no té res a veure, però Mario Serra, al marge de totes les seves propostes enigmístiques, és fundador d'un subgènere que és la novel·la lúdico-criminal, no? Fins al punt que l'última novel·la que publica Amsterdam, Jugar-s'hi la vida, ell planteja un joc de taula que després es va fer realitat, perquè com que col·labora amb l'Oriol Comas, que és aquest creador de jocs, no? És molt bonic que des d'una novel·la, un joc ficcional, acabis de venir una realitat, no? I tu puguis anar allà a comprar i jugar-hi.
De fet, l'obra del Màrius Serra, quan l'agafes en conjunt, t'adones que està plena de intercanvis. Té una novel·la que es diu Mononcle i té una altra novel·la que es diu Monocle. Ablanat en Alba, que és una novel·la que comença i acaba de la mateixa, diguem-ne, que és un palíndrom. El títol és un palíndrom, però part dintre del llibre també té un sentit, tot això, no? O sigui que està ple, realment, evidentment, és el gran jugador.
Sí, no. Fins al punt que ha anat sofisticant tant les seves propostes, que ara que fa això del Cryptomarius, jo m'he perdut, perquè només els ingredients per saber com s'hi ha de jugar... Ja
per això és que el Cryptomarius, clar.
Les normes són complicades. Exacte. Però és bonic, fins i tot ara estava pensant, ara que deies Ablanat en Alba i aquest tipus de propostes, fins i tot des del títol, no? És a dir, el joc des del títol, i jo vull recordar que en Víctor García Tur és autor d'un dels, per mi, un dels títols més, vaja, sensacionals quan el vaig veure, que és Twist and Shout, perquè combinar, no?, els Beatles amb la cosmovisió clàssica dels... és una cosa increïble, no? Tu vas tenir allà un moment de fusió.
És que, a veure, en literatura, jocs de paraules és un recurs dels mínims, no? Justament el Màrius Serra, no? Com està jugant sempre amb el llenguatge, sí. I aquesta cosa olimpiana i joiciana també, no? Que, és a dir, quan vas a buscar els referents, els que han passat abans i han volgut jugar amb el llenguatge, és que està ple, o Lewis Carroll mateix, no? Sempre hi ha aquest joc, no només en el sentit de la lectura, com podria passar amb el Tira la teva aventura, sinó també amb el propi llenguatge, no? Donar-li voltes, això ens agrada, no?
Un altre autor és el Pablo Martín Sánchez.
I tant.
Que a més a més, té una tesi.
I és de l'Olipo.
I és que
és membre de l'Olipo, té una tesi sobre l'hipertext i sobre la literatura potencial, i bueno, i a les seves novel·les doncs, també hi apareix, no? El joc, sí, sí.
Molt bé, escolta, abans d'acabar, el Jordi em va fer molta il·lusió que porta un llibre.
Sí.
Per això em fa molta il·lusió.
Perquè
jo diria que el quart o cinquè capítol de la història d'aquest programa, Si tot Maragda, vas portar aquest llibre i l'endemà ja me'l vaig anar a comprar. És a dir, em va fascinar tant la
I
cosa.
I el vas trobar, eh? El vas haver de demanar, esclar.
El vaig trobar a través de canals legals d'internet
i
me'l van portar, efectivament. Però sí, és un llibre, explica una mica, perquè és llàstima que no sigui la televisió, perquè és un llibre que s'ha de veure.
Sí, és un llibre que s'ha de veure, perquè en realitat és el producte, fins i tot. I en un llibre, i en un programa sobre construeix la teva aventura, o fes la teva aventura, aquest és un llibre essencial i l'única recança que tinc és que no està traduït ni al català ni al castellà, només sí que es va traduir al francès, a l'alemany i a l'italià, perquè en realitat era una aventura editorial probablement molt costosa. És un llibre, a veure, ho explicarem, es diu S. Punt, està escrit per un escriptor que es diu Doug Durst i J.J. Abrams, que és J.J. Abrams, ja ho sabeu, que és l'autor i el director de la i el creador de la sèrie Lost i de tantes altres, de Star Trek, no? En realitat, jo crec que Abrams el que fa aquí és de productor del llibre, sí. No sé si ha escrit, jo crec que no, més aviat l'ha produït. Què passa? Quan el llibre té un estuig, quan treus el llibre en si de dintre l'estuig, tens a la mà un altre títol que es diu Ship of Theseus, d'un autor, un tal B.M. Straka, i a la que comences a mirar aquest volum amb tapadura t'adones que és un llibre de la biblioteca, tret d'una biblioteca que té l'anotació de la biblioteca, l'obres, i a dintre l'obra diu Book for Loan, és a dir, llibre per deixar, i aleshores a la que simplement a la primera pàgina t'adones que està escrit a mà, que hi ha coses escrites a mà. I per tant, has de començar a entrar. I aquestes coses escrites a mà entens de seguida que són dos lectors diferents que han arribat en aquest llibre i que es van deixant missatges i que tu vas llegint i estàs llegint la seva lectura del llibre, al mateix temps llegeixes el llibre, vas avançant i veus que l'autor doncs ha tingut, és l'últim llibre que ha publicat, que en té 19, vas llegint la història d'aquest autor, d'aquest tal Straka, i a partir d'aquí vas veient, hi ha una introducció, hi ha una traducció del traductor, i vas trobant anotacions al voltant, et trobes de cop pàgines que surten de dintre el llibre, que és que un d'aquests dos lectors les hi ha posat perquè l'altre les trobi, i és un no parar, o sigui, és que és un no parar, una nota confidencial que algú ha robat de la Universitat d'Uppsala, és una cosa al·lucinant, una postal que algú va enviar, i a més els papers estan posats, jo intento deixar-los en el lloc perquè en realitat per si de cas, no? I tantes i tantes coses i un mapa, però que hi ha un de cop aquí al mig hi ha un mapa, exacte, veus? Que és que algú ha fet un mapa en un
tovalló.
En un tovalló d'un restaurant i, per tant, tu l'has d'obrir i veus el mapa del campus de la universitat amb els túnels amagats que hi ha, que un dels dos personatges doncs el fa seguir i o sigui, en realitat, és un llibre que són molts llibres, perquè també hi ha les anotacions, els subratllats... Jo confesso que no l'he acabat, perquè m'adono que m'interessa més... Sí, perquè és molt difícil.
No deu ser l'únic, clar. És un llibre que potser
que costa...
Recorda la linealitat, no? Perquè
sí.
Hi ha vegades que dius, haig de seguir aquesta línia, passaria amb la Casa de les Hojas, en algun moment que dius, segueixo per aquí o me'n vaig on m'interessa anar? I al final t'has perdut pel camí, potser.
Ai, els entreteniments són infinits, aquí.
És impressionant. És que és un llibre impressionant i també és veritat que, per exemple, vaig llegir, buscant informació, que, clar, són dues persones que es van intercanviant les notes, però n'hi ha que són amb color vermell, n'hi ha que són amb color blau, i vol dir que són de fets de temps diferents. O sigui que la mateixa persona ja ha tornat al cap d'un temps i ha tornat a fer... o sigui, ha fet una nova anotació a partir del que ja havia dit. Jo crec que la pots... Pel que he vist, i com tu dius, o sigui, necessites algú que t'ho expliqui, però a la que hi entres, jo crec que es pot seguir. El que passa és que demana... Bueno, si aquell té 42 finals, aquest en té un, però... té tantes ramificacions al voltant del llibre que al final t'adones que no t'interessa tant el text del llibre com el que passa amb aquests dos lectors del llibre.
I la gràfica, que és un llibre que justament per una qüestió de disseny gràfic i per com està empaquetat i tot el detall que han posat amb la producció, és una preciositat de llibre que vols tenir a les mans i vols veure aquí els detallets.
Que al final, a més, veus que hi ha al final de tot el llibre veus les pàgines... Des de que està a la biblioteca, quants cops l'han deixat, amb la data, amb la qual cosa veus que el primer cop que aquest llibre es va prestar va ser l'any 57 i l'últim l'any 2000. Per tant, és un llibre que té 50 anys de vida. I ho notes, o sigui, quan tu el compres vell.
Estàs groguer, sí, sí.
Fins i tot amb les marques. I això jo ho trobo fascinant. O un retall... Hi ha un lloc on hi ha un... Perdó, ja acabo, perquè tampoc no... Hi ha un retall de diari, que era bastant al principi.
Sí, l'has passat, jo crec, no?
Però segur que més deu passar que aquest llibre, entenc que en alguna biblioteca nord-americana deu estar obert a la consulta, sí, i deu passar que potser la gent, el lector, hi acaba actuant en un primer moment pensant... Potser si no està informat de lo que es troba, pensa, calla, aquí s'han deixat un paper i el treu. Vull dir que deu ser un llibre subjecte a tota mena d'accions del lector.
De fet, quan jo el vaig comprar, que el vaig comprar en una llibreria de Nova York, estava, evidentment, tancat, vull dir, amb... ciclostil, com es diu això? Amb el plàstic,
sí, amb el precintat.
Precintat, exacte. Amb una anotació molt grossa que deia, sisplau, no l'obriu. Perquè, clar, en el moment en què l'obres és que quan aquest llibre només el pot obrir una persona, un lector, i se l'ha de quedar, no? És així. Bé, no ho trobo, però hi havia un retall de diari que semblava un retall de diari de 100 anys antic, i és que tenia l'aspecte de fa 100 anys i que estava a punt de trencar-se, no?
Sí, sí. No, és un llibre fascinant, com diu en Víctor, efectivament, també com a objecte, eh? És aquelles coses que val la pena no només tenir a les mans, sinó regalar. Per tant, avui espero també haver contribuït a donar idees a aquestes coses i només volia acabar citant, ja que hem començat parlant de Tria la teva aventura, d'aquesta nova edició que en fa RBA Molino, que fa alguns anys va sortir una versió paròdica d'un sol títol a l'editorial Astracan, una col·lecció mig d'humor, però molt, molt intel·ligentment escrita per en Jordi López i la Júlia Cot, que es deia Tria la teva crisi. I on el protagonista també estava en segona, situada, evidentment, la trama en una Espanya precària i de personatges joves amb somnis a la deriva, on tu, efectivament, en segona, en singular, ets el protagonista i, per exemple, has de decidir coses com si amb 10 euros te'ls gastes o no al cinema, o si segueixes o no les instruccions d'un moble d'Ikea, no? És a dir, coses que a una determinada franja generacional, doncs, efectivament, formen part d'un paisatge de crisi i de tries i de cruïlles i de bifurcacions que també et planteja també com aquesta sèrie. Escolteu, gràcies per jugar avui amb tota la literatura i haver-ho fet sempre com a lectors i com a creadors, de manera que Víctor García Tur, un plaer com sempre, espero que ens retrobem aviat.
Merci.
Jordi, Anna, fins la propera. Dolç, fins la setmana que ve.
Que vagi bé.
La llibreria Ona us ofereix aquest espai.
I avui, transitant aquests camins de la literatura més lúdica i experimental, home, abans fa una estona, quan parlava de Què no, citava en Joan Lluís. Lluís, com estàs?
Bé, molt bé, gràcies.
I el citava perquè tu ja has, no només amb la xocolata desfeta, sinó aquesta idea de jugar no únicament amb les trames, sinó amb l'estil, no? I amb les possibilitats de la llengua i de contorsionar el text. És una cosa que t'ha agradat fer i que t'ha interessat, també.
Sí, sí, és que la llengua o les llengües són éssers, formes plàstiques, i això es pot manipular molt més del que fem habitualment, però infinitament més del que fem habitualment, i de tant en tant val la pena fer-ho, crec.
I tant, a tot arreu, no només a Caçà de la Selva, on crec que té lloc la teva anècdota fundacional, en aquell cas, sinó en tots altres. Escolta'm, quin joc ens vols proposar avui?
Aviam, no he trobat res que vagi ben bé de Tria la teva aventura, amb algun escriptor de ficció a l'interior, però sí que he trobat una mena de joc fet per Oscar Wilde, i ja Oscar Wilde només per si val la pena, al voltant de Shakespeare. Llavors, Shakespeare, Wilde, són personalitats complexes, una mica misterioses en certs casos. Hi ha un conte d'Oscar Wilde que es diu El retrat del senyor W.H., que parla d'un enigma que té a veure amb William Shakespeare, i llavors hi ha tot un joc de construcció de personatges reals o ficticis a partir d'aquest enigma, i té alguna cosa a veure amb que cadascú es faci el seu enigma, perquè realment és un enigma històric. És a dir, William Shakespeare, quan va publicar els seus famosos sonets amorosos, no només amorosos, de fet, els va dedicar a un senyor, dient el senyor Mr. W.H. Llavors, evidentment, s'han escrit centenars d'articles i de llibres per intentar esbrinar qui era aquest senyor W.H. Hi ha diversos candidats de gent del voltant, de nobles que l'havien tractat amb una certa amistat, però cap d'aquestes opcions és estar considerada com definitivament acceptada. Llavors, Oscar Wilde s'agafa a una teoria que no va crear ell, sinó un altre erudit anteriorment a ell, per evocar l'existència d'un actor que es deia Willie Hughes. I que aquest actor, que era un actor molt jove, d'aquests actors joves que feien papers de dones, a l'època de Shakespeare les dones no podien fer teatre, eren homes joves en general, que podia haver estat ell. El problema és que aquest actor va viure bastants anys abans de Shakespeare i que, per tant, no es van poder conèixer. Com ho fem, això? Amb què quedem? Llavors, Oscar Wilde ho resol a través de la figura d'un escriptor fictici que inventa, així afegeix ficció a la ficció possible, d'un tal Cyril Graham. I aquest Cyril Graham, que és un jove escriptor, que passa la seva curta vida provant de demostrar que Shakespeare havia dedicat aquest sonet a Willie Hughes perquè n'estava enamorat, i que va anar fins a suïcidar-se, Cyril Graham, per poder, d'alguna manera, demostrar la veracitat de la seva sinceritat. Llavors, en tots aquests personatges envitricollats, Oscar Wilde construeix una mena de faula, una mica satírica a vegades, sobre el món de l'erudició anglesa, en què cadascú realment pot escollir el que vol, perquè no en sabem res d'aquest senyor W.H. Fins i tot hi ha qui diu que va ser un error d'impremta i que, de fet, no era W.H., sinó W.S., i que aquest W.S. volia dir simplement William Shakespeare, i que la dedicatòria no hauria estat escrita per Shakespeare, sinó per l'impressor editor, el llibre que dedicava la seva impressió a William Shakespeare. No sé si ha estat prou clar.
Sí, jo crec que sí. No, tota l'estona, mentre anaves xerrant, jo anava apuntant sigles, i dobles Bs i Ss en el full, i crec que havia fet una configuració de lloc de qui és qui al darrere de la màscara,
És això. I llavors, em sembla que Oscar Wilde es devia divertir molt escrivint aquest conte, perquè era evident que era un conte pensat per perdre els seus lectors en un laberint en què és impossible no perdre's, perquè no hi ha cap sortida, perquè és molt probable que ningú mai sabrà qui era aquest senyor W.H. a qui Shakespeare va dedicar aquells sonets, que són una de les obres mestres de la literatura anglesa.
Però està molt bé, és molt bonic que hagis també introduït i considerat, aportat per jugar-hi també l'Oscar Wilde, que, caram, una altra persona que, més enllà d'això, de les obres de teatre i de poemes i de contes, històries conegudes, també tenia aquest esperit lúdic i aquesta llengua també
molt
viva. Per tant, és normal que hi jugués, i amb un altre dels clàssics, no? És a dir, historiar, i fins i tot des d'aquest punt de vista una mica enigmàtic amb la figura de Shakespeare, també és una cosa que en literatura s'ha practicat força, perquè l'obra i el personatge ho permeten.
I tant. Però potser deixarem per una altra ocasió l'altra gran pregunta, potser inútil, que és: William Shakespeare va existir o no?
Sí, efectivament, per això deia que l'enigma l'ha perseguit sempre, Hi ha qui diu, com saps, que no, que era Marlowe, hi ha qui diu que quantes persones, en fi, s'amaguen darrere de Shakespeare, com en el cas d'Homer. En fi, les màscares a la literatura, això, per fortuna, els textos hi són, continuen sent meravellosos, continuen parlant de nosaltres, i per tant, al capdavall, qui importa qui els va escriure, si, no?
Sí, de fet, Oscar Wilde, parlant d'Homer, va tenir una resposta definitiva sobre el misteri Homer, va dir: és molt fàcil, la Iliada va ser escrita per un home que es deia Homer, o per un altre grec que es deia igual.
Està bé, veus? Si Oscar Wilde no és capaç, no és a l'altura de resoldre un enigma com aquest, qui podria fer-ho, si més no amb la seva habilitat literària i lingüística? Joan Lluís, gràcies per portar avui una altra figura capital i per jugar amb nosaltres sempre, i una abraçada. Fins la setmana que ve.
Fins aviat, adéu.
Llibreria Ona, des de l'any 1961, al servei de la cultura catalana, amb un fons especialitzat en català. La trobareu al carrer Gran de Gràcia 217 de Barcelona.
On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere,
i acabarem avui amb un dels temes més enganxifosos que s'han escrit mai sobre un jugador, per obra i gràcia de Kenny Rogers. Amb vosaltres, Adolf Beltran, Dolors Joanola, Rosa Silloé a la consola i un servidor, David Guzmán. Kenny Rogers, The Gambler.
He said, son, I've made a life out of reading people's faces and
knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind my saying, I can see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice. So I handed him my bottle, and he drank down my last swallow. Then he bummed a cigarette and asked me for a light. And the night got deathly quiet, and his face lost all expression. Said, if you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right. You got to know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. Every gambler knows that the secret to surviving is knowing what to throw away, knowing what to keep. 'Cause every hand's a winner and every hand's a loser, and the best that you can hope for is to die in your sleep. And when he finished speaking, he turned back toward the window, crushed out a cigarette, faded off to sleep. And somewhere in the darkness, the gambler, he broke even. But in his final words, I found an ace that I could keep. You got to know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. You got to know when to hold 'em, when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. You got to know when to hold 'em,